Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Em preocupa molt. Sé que no és tant de l'alimentació. Em preocupa molt el sedentarisme dels nens. El fet que no es moguin, el fet que es quedin tancats a casa, que no surtin i que estiguin en pantalles, que la seva distracció sigui pantalles. I això és una cosa que em trobo molt en el meu dia a dia perquè finalment moltes de les seleccions alimentàries venen donades per aquest motiu. Hola, soc la Damaris Martínez, dietista nutricionista de l'Hospital Sant Joan de Déu, del Servei de Gastroenterologia, Patologia i Nutrició Pediàtrica.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
Hola, avui als Sants parlarem de l'alimentació dels petits, de les criatures, d'aquell moment clau en què es formen les seves preferències i les seves aversions alimentàries i, sobretot, en què ens construeix la seva salut. Ho farem, com dèiem, amb la Damaris, la que veu de sentir ara mateix, que és dietista nutricionista i que acaba de publicar un llibre juntament amb el pediatra Isidro Victoria i la dietista nutricionista Verónica Vélez, que es diu L'alimentació del niño pequeño, consejos y recetas para una buena nutrición infantil. Parlarem de la importància del pit i de la llet materna, de què podem fer quan això no és una possibilitat o no és una elecció, de com fer la transició cap als aliments sòlids, de com aconseguir crear les preferències alimentàries de les criatures perquè tendeixin cap als aliments més naturals, de com conjugar tot això amb la presència, evidentment, a la realitat i al dia a dia dels aliments ultraprocessats, a com fer excepcions, a com introduir aquests aliments de manera puntual perquè tinguin un sentit global a dins de la dieta. I sobretot el que farem també serà repassar alguns dels errors més importants que cometem quan intentem que les criatures o que mengin saludable o senzillament que mengin. Tots aquells premis, càstigs, intercanvis i totes les coses que al final també d'alguna manera condicionaran l'adult en què es convertiran i les seves eleccions alimentàries.
Sants i estalvis, amb Adam Martín.
Damaris, tenim aquest llibre aquí, escrit amb l'Isidro Victoria i la Verónica Vélez, com dèiem, L'alimentació del niño pequeño, consejos y recetas para una buena nutrición infantil. Aquí estem parlant d'una mica de la mare dels ous, perquè el que fem amb les criatures de petites els condiciona a molts nivells, eh? No només a nivell de salut, que és evident, sinó també a nivell de preferències alimentàries, a nivell de com serà aquella criatura quan sigui gran pel que fa a les seves tries d'aliments que, de retruc, de nou, torna a connectar amb la salut al llarg de tota la vida. Per tant, la responsabilitat és molt gran, no?
Exactament. Sí, i una miqueta va ser aquesta la motivació de posar en marxa aquest projecte, perquè d'alguna manera volíem acompanyar els pares des de les primeres etapes dels seus fills. Precisament per això, perquè considerem que la salut ve condicionada pels diferents factors que van apareixent en el dia a dia d'aquests infants. Entre ells, l'alimentació, que de vegada està més relacionada amb malalties no transmissibles, com el colesterol, diabetes, que pot aparèixer en el temps, obesitat. Llavors, vam considerar que era un aspecte important el treballar el que és l'alimentació complementària en el moment en el que els nadons van deixant a un costat el que és la lactància per ja començar a introduir els aliments sòlids, sòlids triturats, això ja dependrà una miqueta del mètode que escollim. Però, tot allò que sigui diferent al que és la lactància. Llavors, aquí és on volíem fer consciència de la importància d'escollir bons aliments i ja decantar-nos des d'uns inicis cap a una alimentació saludable.
Parlem des del principi, perquè el llibre el repasseu tot de manera força exhaustiva. Comencem pel principi. Neix la criatura. La OMS i totes les persones, totes les administracions i de salut recomanen la lactància materna. Això ho sabem. No sempre és possible això i de vegades fins i tot hi ha persones que no ho volen fer d'aquesta manera. Exacte. Però la millor opció seria d'entrada la lactància materna fins quan? De quina manera?
L'OMS recomana, l'Organització Mundial de la Salut, recomana fins als 6 mesos. Bàsicament perquè la lactància materna està dotada de totes aquelles substàncies i nutrients en les proporcions adequades i juntament amb altres substàncies, com per exemple substàncies del sistema immunològic, que protegeixen el nadó i que responen perfectament a cadascuna de les etapes del bebè. És a dir, la lactància materna va canviant en el llarg del cicle i també fins i tot canvia en el llarg del dia per poder respondre nutricionalment al bebè i al nadó. Llavors, es recomana fins als 6 mesos lactància exclusiva, però com molt bé comentaves, si no és possible o així ho decideixen mare i fill, doncs llavors es pot també tendir cap a una lactància artificial.
Mhm. Vale. Quan parlaves de l'OMS, 6 mesos de manera exclusiva o a partir d'un moment determinat comencem a fer introduir aliments sòlids o semisòlids d'alguna manera, que ara en parlarem a més profunditat, però com a concepte general?
Exacte. Doncs llavors tindríem aquesta fase, no?, des del naixement fins als 6 mesos de lactància exclusiva. Llavors, en el moment en què es farà alimentació complementària, el recomanable seria a partir dels 6 mesos. Sí que és cert, però, que hi ha un ventall entre els 4 i 6 mesos que es podria començar a introduir altres aliments. Per què es recomanen els 6 mesos? Perquè és una edat del nadó amb la que es considera que fisiològicament ell està suficientment madur com per rebre altres aliments que siguin diferents a la lactància materna. El seu sistema digestiu, els seus ronyons estan capacitats ja per rebre aliments diferents. I, d'altra banda, també doncs, les necessitats energètiques i nutricionals del bebè canvien. Llavors, la llet deixa de ser suficient per poder cobrir tots aquests nutrients i anar introduint a poc altres aliments és el recomanable per poder anar responent a aquestes necessitats. El ferro i el zinc serien, per exemple, algun dels nutrients que es veurien disminuïts en quant a proporcions per alimentar el bebè a través de la lactància. Llavors, aquí ja hauríem d'anar plantejant-nos de començar a donar al bebè altres aliments diferents a la lactància. Que no significa deixar la lactància, significa complementar, és a dir, continuar amb la lactància i complementar amb altres aliments, amb una introducció progressiva, en petites quantitats, i deixar-te un espai entre un aliment nou i altre d'uns 3-5 dies, aproximadament.
Com que seria alimentació complementària, i a partir de quin moment recomaneu als dietistes nutricionistes deixar definitivament el pit? Que ho triï la criatura, que es faci de manera progressiva anar destetant? Què recomaneu? Perquè els pediatres tenen la seva opinió, de vegades coincideix i de vegades no.
Les recomanacions són fins a 6 mesos lactància exclusiva, i fins als 2 anys o fins que mare i fill així ho decideixin. És a dir, el que és el moment del destete seria molt variable segons les circumstàncies, segons les decisions i la proposta de cadascun. Llavors, el recomanable seria mantenir-ho fins als 12 mesos perquè a partir dels 9 mesos és quan es pot començar a introduir algun altre làctic, com per exemple un iogurt natural sense sucres afegits o algun formatge tendre, en petites quantitats. I a partir dels 12 mesos ja és quan es podria recomanar la introducció de la llet de vaca. Llavors, a partir dels 12 mesos ja tenim tots els làctics introduïts, podríem, el fet de començar a reduir la lactància materna, però tampoc significa que l'haguem de deixar. Llavors, aquí és un escenari una mica variable en aquest aspecte. Val. Llavors, bueno, segons les circumstàncies.
Per tant, no hi ha millors solucions, hi ha solucions que són recomanables i dins d'un cert marge de sentit comú, evidentment, hi ha les circumstàncies de cada persona, és a dir, que hi ha solucions adequades dins d'uns límits raonables, evidentment, eh?
Exacte. Així com esquema seria, des del naixement fins als 6 mesos, lactància exclusiva. A partir d'aquí comencem a introduir altres aliments. A partir dels 9 mesos ja podem començar a introduir altres làctics en petites quantitats i a partir dels 12 mesos ja es pot començar a introduir la llet de vaca. Llavors, a partir d'aquí ja veurem que, degut a que el bebè ja està aprenent altres aliments, ja està atipant-se amb altres aliments, de manera natural, ell ja va reduint les preses de lactància, ja va reduint una miqueta el que són els volums. Clar, és que és això, també, en el moment que acompanyem el nostre fill en aquest trajecte, ja veiem com ell mateix també ja van fer, ja va pues, adaptant la seva alimentació. Llavors, és, bueno, és això, és un acompanyament que fem i que ens n'adonem.
Clar, és que és important transmetre que no hi ha una ruta preescrita, preestablerta, perfecta, perquè hi ha molta pressió al voltant de tot el tema de la lactància, del destetar, de quan començar, sinó que hi ha opcions que s'adequen a les estils de vida de cada persona, no? Però sempre dins, com deia abans, d'un cert sentit comú i una certa racionalitat. Però, evidentment, si la mare que està donant el pit se'n va a treballar als 6 mesos, doncs, clar, això condiciona, d'alguna manera, doncs, les decisions que es prenen, no? Com al llarg de tota la vida, de fet, no? Amb l'alimentació en general.
Exacte. Al final és tenir, penso, bona consciència i objectius clars, però després adaptant-los a les circumstàncies de cadascun. La bona consciència quina seria? El fet de reconèixer la lactància materna com a una font alimentària de molts beneficis i de moltes propietats i reconèixer l'alimentació saludable, dieta mediterrània, com hàbits alimentaris que tenen un impacte molt positiu entorn del que és la salut. Llavors, amb aquests dos objectius, sense angoixar-nos, procurar fer-ho el més que estigui al nostre abast. I sobre això, pues, anar trobant la millor manera de poder-ho portar a terme. I com comentaves, al final és poder-ho adaptar a les circumstàncies de cadascun i a poc a poc anar fent.
Ha arribat a aquell moment que decidim començar a introduir elements complementaris. Hi ha moltes teories, moltes hipòtesis, moltes sogres, moltes mares, moltes cunyades, molts cunyats, molta gent que ens diu sempre el que hem de fer en cada moment del creixement de la nostra criatura. Què diuen els dietistes nutricionistes? Com fem el pas aquest?
El pas és, de nou, escoltant els pares, escoltant el seu dia a dia i el seu desig de portar a terme la introducció d'aliments. Això per què ho comento? Perquè, bueno, com bé sabem, a dia d'avui hi ha principalment dos mètodes en quant a la introducció alimentària. Podria ser el baby-led weaning, que seria l'alimentació dirigida pel bebè, en el que es potencien aquells aliments que són sencers, sempre i quan estiguin preparats de manera que siguin segura pel bebè, que no hi hagi risc d'anuegament. I després estaria el que serien els triturats. Llavors, primer de tot és escoltar la família, que és el que vol posar en marxa, però els dietistes nutricionistes el que hem de fomentar principalment és que sigui un o altre mètode, els productes que s'escollin siguin els apropiats, és a dir, que siguin productes mínimament processats, que siguin naturals, que hi hagi varietat dins el que és l'alimentació. En el moment de fer la introducció no ens hem d'establir amb calendaris concrets, no hem de per què esperar que arribi cert moment al nostre bebè o 7 mesos per incloure un o altre grup alimentari, sinó que a partir dels 6 mesos, a dia d'avui, no hi ha evidència científica suficient com per dir, pues, escollirem abans amb les fruites que les verdures o que les llegums. No, podem incloure cadascun dels grups de manera indiferent. Com comentàvem abans, tenim aquesta precaució, no?, de que aliment nou introduït ens esperem uns 3-5 dies fins a incloure un altre diferent, més que res perquè en cas que hi hagués alguna reacció al·lèrgica, que ho sapiguem identificar, que sapiguem identificar quin ha sigut aquest aliment. Però a nivell de la introducció alimentària seria bàsicament això, tenir molt clar què és una alimentació saludable, que és aquesta que on es fomenten els vegetals, fruites, verdures, llegums, fruita seca també, sols que tenim present que és un aliment sencer dur, llavors si hi ha risc d'ennuegament hauríem de procurar o bé que fos triturat o bé que fos en cremes i també pues, altres productes com cereals, arròs, pastes, després les carns, el pollastre, el peix. I bueno, dins del que seria tot aquest marge, a dia d'avui les úniques recomanacions que es farien de restricció seria no afegir sal o mel o sucre en els aliments que estan dirigits pel bebè. Després, evitar aquells aliments que siguin rics en nitrats, que serien bàsicament les bledes i els espinacs. I després s'haurien de reduir també, bueno, com comentàvem, aliments de risc d'ennuegament, com per exemple fruita seca, poma sencera, crua, o per exemple la pastanaga sencera crua, i després haurien d'evitar peixos blaus de gran mida. Aquests tenen mercuri, llavors el mercuri és un tòxic neurològic i en aquestes edats no s'hauria d'incloure com seria bàsicament la tonyina vermella, peix espasa, tauró, i m'haureu de disculpar perquè en català no sé la traducció, seria lucio. M'hauria de disculpar perquè no el sabria traduir aquest peix. Llavors aquest seria el marge. Sobre això, doncs anar introduint, a poc a poc.
Vale. Per tant, m'agradaria que repetir una cosa, no posar sal, sucre ni mel, perquè clar, això fa... Clar, és fàcil caure amb això perquè fa que s'ho mengin amb moltes més ganes tot, no? Però...
I si em permets, no posar i no comprar, perquè potser després, als nous mesos, no, comprem el iogurt de bebè, si potser té sucres afegits, o comprem alguna farineta i té sucres afegits. Llavors, per això, el fet de tenir consciència del que volem donar i procurar-ho realment així.
Ara que parlaves de comprar-ho, és que no hauria de tenir-ho, no?, quan comprem productes per l'alimentació infantil, aquestes substàncies afegides que no són gens recomanables?
Seria el recomanable. Però també és cert que a través de la indústria, a vegades, no és que afegim el sucre, sinó que es crea en el que és el procés de fabricació d'aquest producte. Llavors, això també ho hem de tenir present, que a vegades certes farinetes en el procés d'elaboració del producte ja s'alliberen certs sucres. Llavors, hem de tenir present el fet de saber llegir etiquetes, de revisar-ho, de veure que no hi hagin aquests hidrolitzats o que no hi hagin certs xarops. Bueno, el sucre al final ve emmascarada d'alguna manera en els productes. Llavors, hem de tenir capacitat de poder veure-ho i de saber-ho identificar. Llavors, jo sempre dic que quan abans comencem a llegir etiquetes és preferible, més que res perquè d'alguna manera a dia d'avui la indústria ens està donant una informació a través de l'etiquetatge que a vegades per por a pensar que no ho comprendrem no anem a llegir-les. Però jo sí que vull empoderar, no?, una miqueta en el consumidor del fet de dir tenim aquesta informació a la nostra disposició abans que ens traguem les pors d'enfrontar-nos a la lectura d'aquestes etiquetes, més poder tindrem de saber escollir bé els productes que mengem nosaltres com a adults o que els oferim als nostres nens.
Després tornem a la qualitat dels productes per a les criatures, perquè també és un tema enorme i inacabable, però per seguir una mica amb el procés, havies parlat d'aquestes dues possibilitats quan comencem a fer alimentació complementària, d'una banda els triturats i de l'altra el baby led weaning. El baby led weaning s'ha posat molt de moda, que tothom en parla molt, que com sempre quan una cosa es posa de moda sembla l'única opció recomanable i la millor... És una opció, tu has dit que n'hi havia una altra també, que són els triturats. El baby led weaning preocupa molt els mares i les pares, sobretot perquè es tracta de donar aliments sencers, no? I no acabem d'entendre ben bé què significa, perquè dius, a veure, és que no menja res, no? Els que hem tingut criatures petites sabem que si li dones un bastonet de pastanaga bullida, per dir alguna cosa, la criatura se'n menja un 2% i la resta acaba al terra, a la cara, al pitet, a tot arreu, no? I dius, no està menjant. Com es conjuga tot això?
Sí, és una bona pregunta. A veure, moltes vegades penso que ens angoixem. Ens angoixem pensant que el nostre nen no està menjant. Però com començàvem aquest temps, dèiem que no hem d'oblidar que és una temporada en la que el nadó encara està rebent la lactància materna, la lactància artificial, la llet en general. Llavors, el bebè ja s'està cobrint, com per dir-ho d'alguna manera, sense haver-nos d'angoixar pel fet de si està menjant més o menys quantitat. Al final, el fet de que faci dos bocinets i que no faci més quantitat forma part del procés. Ara, a partir de 6 mesos hem de començar alimentació complementària. Evidentment, en uns inicis seran poquetes quantitats, potser el bebè perd l'interès de seguida per l'aliment, comença molt motivat, però després es relaxa, es distreu. Llavors, és com molt bé enfatitzaves abans, és coherència en el procés. Llavors, si veiem que això s'allargués molt en el temps, evidentment tenim un pediatre que ens està acompanyant en aquest procés, que també va fent mesures antropomètriques de pes, d'alçada del nostre nadó i ens va guiant una miqueta de si el nadó està fent o no una bona evolució. Llavors, si tot està correcte, no hi ha cap altra patologia en l'entorn, llavors ens podem permetre que el bebè faci més una mena d'experimentació amb l'aliment, més que no pas la primera font de nutrients o d'energia, perquè encara tenim de lactància acompanyant-li en aquest procés. Llavors, aquí ens podem relaxar. Tenint present això, que tenim un pediatre que ens està assessorant també en l'evolució del nostre nadó. Ara, que la cosa es compliqués així, llavors ja hem de posar en marxa altres estratègies. Potser de totes les preses que fan al dia podem fer una combinació. Podem fer doncs, algunes de les preses amb triturats, altres de les preses amb baby-led weaning, que amb la mateixa presa hi hagi una miqueta de tot, una miqueta de triturat, de xafat, de sencers. És a dir, podem fer també combinacions. I és més, hi ha moltes famílies que s'estan decantant per aquest mix d'una miqueta de sencers, de triturats, que no es decanten 100% per una banda o 100% cap a l'altra, sinó que fan una combinació dels dos mètodes, cosa que considero que és molt, molt coherent i molt pràctic també alhora.
Val, per exemple, és... seria, per exemple, li fem una, no sé, per dir alguna cosa, una crema de, jo què sé, de... Mira, per seguir amb la pastanaga, de pastanaga, i té una crema triturada i al mateix temps té un bastonet de pastanaga a la mà,
exacte,
bullit,
exacte,
tou, i aleshores un l'alimenta més i l'altre és perquè experimenti, perquè també és important, no?
Exacte.
Que estableixin aquestes relacions tàctils i visuals amb allò que estan menjant, no?
Sí, i a més, també és cert que el fet de que presentem els aliments de manera individual ajuda el nadó a comprendre quin és el gust de l'aliment. Perquè, clar, si fem una combinació amb un bol de molts productes alhora, aquest triturat tindrà pastanaga, però si ja ha incorporat altres aliments i, a més de pastanaga, té patata i té pollastre, ben bé el nadó no sap el gust de la patata, ni el gust de la pastanaga, ni el gust del pollastre, perquè està tot combinat.
Vale.
Llavors, també és cert que el fet d'oferir l'aliment sol ajuda el nen a saber que està menjant aquell producte i quin és el gust que té. Llavors, és una mica... Però, de totes maneres, com dèiem, si la família es decanta pels triturats, els hem d'acompanyar, els hem d'assessorar cap a aquella alimentació que respongui a les seves necessitats, al seu desig, però que sigui saludable, que sigui adequada i que sigui suficient. Sí que és cert, però, que en el moment en què ens introduïm en els triturats, hem de tenir present que cap als 8-9 mesos ja hauríem de començar a fer una transició en el que són les textures dels aliments, perquè si no el triturat es pot allargar en el temps i després la incorporació d'altres textures pot ser complicada, pot ser difícil. Llavors, això sí que és cert que si ens decantem pels triturats no hi ha cap inconvenient, hi haurà assessorament al darrere, hi haurà acompanyament, però cap als 8-9 mesos sí que ens hauríem de plantejar començar o bé a deixar grumolls en els triturats, o bé passar a ser xafadets, a donar trossets petitons que siguin tubets. Vale, llavors seria una miqueta això.
Què passaria si li donessin triturats a una criatura fins als 3 anys, per exemple?
No hi ha evidència científica al darrere que ens pugui dir exactament seria això el que passaria. Però sí que l'experiència penso que m'ha fet veure que els nens llavors es relaxen en el fet d'incorporar altres textures. Potser es decanten quasi sempre pel que és o bé l'aliment triturat, principalment les verdures, o bé el que dèiem abans, no acaben d'acceptar quan aquesta verdura o aquest aliment es presenta sol i s'han d'afrontar el gust
net,
natural d'aquest producte. Exacte.
Mm-hmm.
Llavors, la meva recomanació sempre és la varietat en tots els aspectes. Varietat de textures, de coccions, de preparacions, d'aliments, varietat. És el moment idoni del nen, la infància, per començar a mostrar-li i a exposar-li a tots aquests productes.
Sempre tenim la sensació que si donem un producte... Mira, seguim amb la pastanaga. Una pastanaga a la criatura. I aquell dia l'escup ja dius... Oh, no li agrada la pastanaga. I sempre també pensem... És que no li agrada la pastanaga... Per tant, no li haig de donar pastanaga, que, bueno, fins a cert punt de vista està bé, perquè els nutrients d'una pastanaga són a altres llocs, però segurament és una conducta equivocada, perquè aquella criatura que escup la pastanaga aquell dia pot ser perquè està de mal humor, perquè nosaltres estem nerviosos, perquè hem bullit malament la pastanaga, perquè la pastanaga està dolenta, aquella en concret, per mil factors que no tenen a veure amb el gust, amb la preferència alimentària del nadó o de la criatura en aquell moment, no? Com sabem... si realment, no sé si existeix això, si realment li agrada una cosa o si realment no li agrada, és a dir, si hi ha una aversió i una preferència, o és que no existeix i ho creem nosaltres, això.
A veure, sí que és cert el fet que, evidentment, tenim preferències pels gustos. Amb un nadó és difícil definir si està rebutjant aquest aliment perquè no li agrada o perquè hi ha algun altre motiu al darrere. Llavors, el que hem de procurar, ja sigui nadó o ja sigui infant, és no llançar la tovallola, és tornar a oferir l'ocasió de provar aquest producte. Quan és nadó, evidentment, les úniques alternatives que tindrem seran totes aquelles coccions que facin tou al producte. Ja sigui pues, amb un forn on quedi tou el producte, ja sigui amb un bullit. Llavors, altres més opcions no tindrem. A mesura que es van fent més grans, ja sí que tenim altres receptes, altres separacions, on podem incorporar aquesta verdura. També és cert que a mesura que el nadó es va fent gran, ja cap als 10 o 11 mesos, sí que pot, per exemple, potser li podem preparar una lasanya casolana i oferir-li a cullerades i que aquí hi hagin verdures incorporades i potser verdures que ha estat rebutjant en un inici, ara les accepta perquè hem canviat la manera de presentació. Llavors és el fet de ser creatius, sí que és cert, de ser creatius en el que és la cuina, les preparacions, a l'acceptar que hi ha oscil·lacions en els gustos dels infants i dels nens, que potser hi ha una temporada que els agrada molt un aliment i després el comencen a rebutjar, o a la inversa, no els agrada gens i després el comencen a acceptar. Ho hem d'acceptar, és a dir, forma part del procés. No ens hem de rendir, no hem de llançar la tovallola, hem d'agafar-ho amb paciència, amb seguretat, de dir, bueno, això és... una temporada, continuaré exposant-li a veure què. Llavors, si ens trobem amb un infant que menja poquetes quantitats perquè el producte no li agrada, doncs, bueno, adaptem les quantitats, menys quantitat, i no hi ha cap problema. Però almenys aquest infant, no, rebrà el feedback positiu de dir, bueno, encara que no m'agradi, no m'estan atabalant amb aquest producte. M'ho van donant de poc a poc. Llavors, en quant al nadó, seria això, el fet de, amb aquesta mateixa filosofia, el fet de dir, bueno, ja provarem en una altra ocasió i veurem a veure què tal. Perquè, a més, amb el nadó, potser un dia no te l'accepta i el dia següent sí que l'accepta. Llavors, hem d'anar amb paciència en aquest procés.
Vale. Hem de ser persistents, però sense ser insistents i amb paciència, no? Aleshores seria el missatge. Sí. Escolta, tornem a la qualitat dels aliments que trobem als supermercats i altres centres on venen productes alimentaris. Ara estava pensant, per exemple, en una cosa que feien les àvies, però ara no vull criticar les àvies en general, però allò de, per exemple, fer barrejar dins d'una papilla galetes triturades, per exemple. Perquè això agrada, evidentment, agrada molt a les criatures, però no sé jo si seria la millor opció, perquè després estem creant uns gustos determinats o una preferència per uns tipus de gustos determinats que ens condueixen després directament als ultraprocessats, no?
Mira, l'etapa de nadó és l'etapa, penso, que on tenim més poder per poder-los mostrar el producte natural, perquè d'alguna manera aquest nen mai ha tastat abans una altra cosa. Llavors, el producte que tu li donis en aquell moment serà el que determinarà el gust cap a certes, o la preferència cap a certs gustos. D'altres maneres, el sucre, la sal, són productes que ja estan, ja tenen aquesta capacitat de posar en marxa certes àrees del nostre cervell perquè ens agradin. Vull dir, no significa que perquè un nadó no hagi tastat mai el sucre, quan tingui 4 anys provi el sucre i digui, doncs no m'agrada. No, probablement li agradarà el producte amb sucre. Li agradarà. Però què passa? Que haurem treballat durant tant de temps en aquest infant el producte natural que no li semblarà estrany provar, per exemple, un iogurt natural sense sucres afegits, perquè ja el té après aquest producte. No d'igual manera, sí, des de ben petitó li hem només mostrat que el iogurt és amb sucre i al moment en què li passem amb un natural perquè fem la consciència de procurarem una alimentació més saludable, llavors aquí ja sí que costa fer el canvi, costa passar d'un ensucrat a un de natural. I així doncs, amb altres productes. Si al nostre fill sempre li hem donat la fruita, com per dir-ho d'alguna manera, a través de sucs i així, llavors al moment en què passem a la fruita sencera, li costa. Llavors, hem de procurar que aquesta temporada, la temporada dels 6 als 12 mesos, la temporada dels 6 als 2 anys, que sigui una temporada en la que els productes amb sucres, amb sals afegits, amb mel, sigui el menys possible l'exposició, perquè l'exposició arribarà.
I
al final aquests nens estaran en un entorn escolar, estaran en un entorn d'altres companys, amb altres famílies, i aquests productes sempre arriben. Però la fruita, la verdura, les llegums, els peixos, els iogurts naturals, aquests productes no és tan habitual trobar que de manera directa algú se'ls ofereixi. Llavors, és preferible que ho treballem des de casa, des d'unes etapes primerenques, no? Com per dir-ho d'alguna manera, on els gustos no estan formats i que ja li ensenyem amb aquest nen que el producte natural és agradable. I que el pot menjar. I endarrerir en el més possible tot allò que emmascari el gust natural de l'aliment. Sucres, sal, mel i edulcorants també, perquè a dia d'avui no és només el sucre, també és tot el món dels edulcorants que afegeixen per tal de reduir els sucres. I és una miqueta anar-ho treballant des de primeres etapes.
Parlem una mica l'altre dia vaig entrar a un restaurant, bueno, l'altre dia, i m'ha passat centenars de vegades, i és molt habitual trobar-se pares i mares dinant al restaurant amb la seva criatura d'un any, de 2 anys, de 3, de 4 o més, fins i tot amb una tableta davant, perquè així no molesta, no? Així va menjant, el va empaixant o el que sigui, o s'ho menja ell, però té una tableta al davant perquè així pots fer una altra cosa mentre està menjant. Jo tinc molt clar què penso sobre això, però no sé què en penses tu. Sobre distraure. De fet, al llibre en parleu bastant. Dediqueu un capítol a totes les coses que fem, que hauríem de fer millor, per no dir que fem malament, però que hauríem de fer millor quan alimentem les criatures. No? Què passa si acostumem la criatura a menjar davant d'una pantalla?
Les pantalles, en el temps de menjar, no haurien d'estar presents, més que res perquè el fet el moment de menjar és un acte que implica un aspecte també emocional, un aspecte social. En el moment en què posem pantalles, ja siguin mòbils, tablets, televisió, hi ha una distracció. Estem perdent la noció de l'entorn, amb qui estem menjant, estem perdent la noció de què estem menjant, i tot això acaba influenciant. La recomanació és que en el moment de l'àpat sigui un moment relaxat i amb companyia. També s'ha d'evitar el fet de menjar sol. Evidentment, això no ho estic pensant tant per edats de nadó o d'infant, sinó que estic pensant més cap als... potser cap als 11 anys, adolescència, quan a vegades pues, per la logística familiar, el temps, o quan ja són adolescents perquè decideixen agafar el plat i anar-se'n a la seva habitació, ho hauríem d'evitar, hauríem de procurar que fos un moment en família, relaxat, asseguts a taula, amb companyia, i també molt important, sempre quan no hi hagi alguna patologia que faci que els aliments siguin diferents entre els membres de la família, però fins i tot que els plats siguin el més similars entre els diferents membres. Perquè els nens acaben aprenent per imitació. Els nens tenen referents i els referents són els pares. Els referents no serà un metge, no serà un dietista nutricionista, seran els pares. Llavors, l'important és que ells ho vegin des de casa, que vegin que l'alimentació, l'ingesta de fruites, de verdures, és algo que està a casa. Si hi ha distraccions, no se n'adonaran d'això. Començant per aquí.
Clar.
I després, que, com dèiem, té aquest aspecte emocional i hem de procurar que hi hagi una conversa al voltant de la taula, que sigui un moment on ens puguem comunicar. Fins i tot a vegades te n'adones que el nen no està menjant el producte perquè no li agrada com està preparat, però els pares no ho saben que és per aquest el motiu, perquè potser no s'ha generat aquest moment de comunicació. M'he trobat moltíssimes vegades, així com a exemple, en el cas de les amanides, hi ha nens que es mengen l'amanida a l'escola i no la mengen a casa. I és només perquè a l'escola, en aquella escola, no posen vinagre. A casa sí que posen vinagre i no li agrada el vinagre al nen. Llavors, al moment en què treus el vinagre, el nen es menja l'amanida. Llavors, mai s'ha generat aquesta comunicació. Bueno, doncs el fet de poder estar a taula tots centrats l'un amb l'altre en comptes de tenir distraccions, potser pot generar aquesta pregunta. Per què no t'estàs menjant així? Per què l'escola sí? Per què l'escola no genera la comunicació? Llavors, el moment de menjar, en companyia, relaxats i sense distraccions. Aquesta seria la recomanació.
Més coses que fem malament i que podríem fer millor. Si et menges això, aquestes bledes, aquestes pastanagues, aquesta cosa natural que ja sé que no t'agrada, després podràs tenir un gelat, un no sé què, una cosa bona. Això, clar, el que fa d'entrada és convertir els aliments saludables en una tortura que s'ha de passar per arribar després a un lloc més agradable, no? Clar, és inevitable, perquè el que volem és que es mengin les pastanagues, no? I com que diem, bueno, després hi haurà un gelat, mira, és igual, però s'haurà menjat les pastanagues, no? Què fem si no es mengen les pastanagues i no volem caure en el que sabem que està malament, després tindràs no sé què, que serà bo?
Clar. El que hem de procurar és no castigar ni premiar amb els aliments, perquè si no ja estem generant també un vincle emocional d'aquest nen amb els productes. Llavors, això quan menys millor. Després hem d'evitar etiquetar els aliments. Moltes vegades ja som nosaltres mateixos els que li diem al nen «Això no t'agradarà». Bueno, és que potser sí que li agradarà o potser no li agradarà avui però sí li agradarà demà. Llavors, hem d'evitar també fer comentaris al respecte. Jo sempre parlo de missions, no? La missió dels pares és tenir el producte bo, preparar-lo i oferir-lo. I la missió del nen és apropar-se, experimentar-lo i tastar-ho. No cal que s'ho acabi, però ho ha de tastar. Això sí que seria convenient. Si no ho aconseguim, no passa res. Com és un producte nou, l'oferim en menys quantitat per no estalviar aliments, per no haver de llançar aliments. Farim menys quantitat que el tasta, bé. Si no el tasta, li podem presentar diferents maneres de menjar-lo. Per exemple, si té espaguetis en aquell dia pues, i té xampinyons, per exemple, li hem oferit els xampinyons. Ara ja estic parlant, bueno, també podríem parlar ja del nadó que està més avançat amb el temps, però ara ens estem centrant sobretot en la infància.
Uh-huh.
Llavors, tenim els xampinyons, tenim els espaguetis, doncs li podem dir al nen, bueno, doncs agafa una miqueta de xampinyons, barreja-ho amb els espaguetis i tasta-ho, a veure què. Donar-li altres maneres de menjar-lo dins del que té ofert en aquell moment. Llavors és, com comentàvem abans, no llançar la tovallola, és fer petites exposicions en el temps. Que no li agrada aquell producte en aquell dia, no passa res. D'aquí a un temps li tornem a oferir. I si potser una vegada li vam oferir a la planxa, doncs en aquesta ocasió el piquem i li oferim a dins d'una lasanya o amb unes empanadilles per canviar una miqueta el que és la recepta, l'exposició, i que el nen vegi que hi ha opció i que hi ha varietats. Perquè, d'altra banda, moltes vegades tendim, no?, pel temps, perquè no disposem tampoc de gaire, a la verdura bullida amb patata. I coliflor amb patata, mongeta verda amb patata, pastanaga amb patata. Després canvies la recepta i el nen es menjava la coliflor, la mongeta verda i la pastanaga. Potser és perquè, bueno, sempre ho feia amb bullit i al nen pues, no li agradava. Bueno, pues, és qüestió també de buscar receptes, ara a través d'internet sí que és cert que tenim molta disponibilitat i anar fent una miqueta això. Potser de dilluns a divendres és una miqueta més difícil, podem aprofitar a cap de setmana si potser tenim més disponibilitat, deixar fins i tot àpats ja preparats perquè així ens estalviem un altre temps en el llarg de la setmana. Preparar-se un menú seria ideal.
Uh-huh.
La preparació d'un menú amb antelació on ens podem fins i tot avançar a certs moments de la setmana. Hi ha famílies que la setmana la tenen molt establerta ja, perquè hi ha nostres escolars de per mig, per horari, per feina. Llavors, bueno, si ja saps que, per exemple, dimecres és un dia molt atabalat i que arribaràs tard a casa i que a més coincideix amb les dutxes dels nens, bueno, pues, si fas un menú previ aquell dia, ja saps que pots preparar-te, pues, certes preparacions i o bé avançar-les els dies d'abans o deixar les preparacions més senzilles per aquell dia i la resta de dies pues, fer alguna cosa més elaborat. Llavors, la preparació de menú per mi seria una estratègia molt pràctica de poder solventar això. I després també t'ajuda a tenir una llista de la compra i ja anar directe a comprar aquell producte i no haver de comprar altres distraccions o altres productes malsans com galatetes o cereals de xocolata o altres productes que, o salsitxes, frankfurts, que també és bastant sovint, nuggets... Bueno, ens podríem estalviar tots aquests productes si ja anem amb una consciència de què volem i què necessitem.
Hi ha moltes famílies que donen aliments que no serien els més recomanables per desinformació, per ignorància, altres senzillament perquè els és igual, perquè el que volen és que mengin, el que sigui. Moltes vegades ens trobem, no?, que no, ja, no sopen perquè ja s'han menjat unes patates al cotxe venint de camí, no? Dius, bueno, allò no era un sopar, però tant se val. Però després hi ha una sèrie de famílies que intenten fer-ho el màxim de bé possible, que saben quins són els aliments recomanables i més o menys tenen un cert coneixement, però que després s'enfronten a la pressió social de... Mama, papa, és que el pati tal menja no sé què. És que la festa aniversari de no sé qui mengen no sé quantos. I clar, se senten una mica com els ogres, perquè tot i que ho estan fent malament, ho estan fent bé i la resta de la gent, en principi, ho està fent no tan bé, se senten malament perquè estan com obligant, entre cometes, a fer una cosa que cap dels seus amics i amigues està fent, no? I en aquí també hi ha un moment que és molt difícil no rendir-se i dir, bueno, mira, doncs et compro... un ultraprocessat per l'hora del pati perquè no et sentis diferent a la resta, no? Com podem treballar això en aquest cas?
Penso que vindria més donat pel fet de que des de casa hi hagi bons hàbits alimentaris, que sempre que es presenti l'ocasió poder parlar amb l'entorn el per què estem duent a terme aquesta alimentació més saludable, per què ens decantem per aquests productes. En l'hora del pati, llavors, hauríem de procurar, o fins i tot en alguna ocasió podríem preparar algun pa de pessic que sigui casolà, on puguem reduir el que són els sucres afegits, tendir cap a una farina que sigui integral, és a dir, podem buscar altres, podem portar potser un trosset de pa amb una miqueta de xocolata negra, perquè d'alguna manera, bueno, sabem que són productes que visualment s'assimilen al que puguin portar els companys a l'escola, però són eleccions més adequades. Llavors, podríem tenir això com a alternatives. Ara, si el nostre fill ens ve pues, presentant aquesta realitat, no, és que des de l'escola els meus companys porten això, 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 i és una exposició diària en aquí també hem de, com a pares, no, explicar-los als nostres fills per què estem escollint aquest tipus d'alimentació, explicar-los pues, bueno, que al final en aquest món hi som molta gent i que cadascú pues, pren certes decisions i explicar-los que nosaltres el que busquem pues, és que hi hagi un bon creixement, que hi hagi una bona salut i fer-los veure que aquests productes tampoc estan exterminats de la seva alimentació. El dia que vagin a un aniversari, allà que hi hagi alguna festivitat, si alguna vegada hi ha alguna sortida familiar i es vol comprar un gelat, algunes xutxes, algun altre producte del que nosaltres no consideraríem sants, no passaria res, perquè és de manera puntual, és de manera esporàdica. Llavors, el nen també ha d'entendre que l'alimentació saludable és allò que fem en el nostre dia a dia, que finalment és el que determinarà la nostra salut a llarg termini. I que aquelles preses que puguem fer esporàdicament de certs productes no tenen un impacte negatiu tan directe sobre la nostra salut i que, per tant, estaria permès dins del que és aquest escenari, no tan complex, com per dir-ho d'alguna manera. Llavors, penso que el fet que des de casa ens decantem per una alimentació saludable, que ells ho vegin, que el seu entorn gira al voltant d'aquests productes, que puguem tenir ocasions de parlar amb el nostre entorn com a adults, amb altres pares, de les decisions que prenem del respecte a l'alimentació, el fet que puguem parlar amb el nostre fill del per què ho estem fent, el fet que quan venen companys a casa nostra, dels nostres fills, vegin que hi ha altres alternatives, que els hi puguem preparar creps, que els hi puguem preparar smoothies, que els hi puguem preparar bruixetes de fruita, una macedònia, potser, que els hi puguem preparar algun pa de pessic que sigui pues, això pues, més controlat en certes farines, en certs sucres, bueno, que vegin que hi ha altres alternatives. També podria ser una ocasió d'ajudar, no?, en aquestes famílies que potser no han tingut l'ocasió de fer aquestes reflexions, de veure que hi ha altres opcions. I després també prendre aquesta consciència de que si en el nostre dia a dia l'alimentació saludable és el que està com a primera opció, que de manera esporàdica oferim o exposem als nostres fills a altres productes no tan sants, no hi hauria inconvenient.
Vale. Consciència, però també relax, al mateix temps. Hem d'acabar, que hem estat parlant molta estona perquè realment el tema és superinteressant. Hem estat parlant amb la Damaris Martínez, autora del llibre, juntament amb Isidro Victoria i la Verónica Vélez, de l'alimentació del niño pequeño. Per acabar, tu que tens una pràctica continuada en el dia a dia i que t'enfrontes a decisions alimentàries de pares i mares i trobes amb moltes criatures al llarg del dia, hi ha alguna cosa que et preocupi especialment ara, avui, segle XXI, del que veus en el dia a dia amb les criatures i l'alimentació i la salut?
Pues et diria que em preocupa molt. Sé que no és tant de l'alimentació. Em preocupa molt el sedentarisme dels nens. El fet que no es moguin, el fet que es quedin tancats a casa, que no surtin i que estiguin en pantalles, que la seva distracció sigui pantalles. I això és una cosa que em trobo molt en el meu dia a dia perquè finalment moltes de les seleccions alimentàries venen donades per aquest motiu, precisament, perquè el nen es queda assegut, tancat amb les seves pantalles, no fa un berenar, per exemple, jo estic pensant en el berenar, em preocupen els berenars, si pogués dir-ho, em preocupen els berenars, perquè moltes vegades o no berenen o berenen malament precisament per això, perquè estan distrets, llavors de cop i volta se n'adonen que tenen ganes, s'aixequen, van a la nevera o al magatzem i agafen qualsevol cosa. Llavors em preocupa el sedentarisme, l'estil de vida, perquè finalment acaba influint també en l'alimentació. És a dir, moltes vegades per poder tractar l'alimentació he d'ajudar a prendre consciència de l'estil de vida que estem agafant. I penso que som individus amb molts factors influenciant en el nostre dia a dia i amb les nostres decisions, i el sedentarisme i l'estil de vida que estem agafant és un aspecte important a considerar, reflexionar i a modificar moltes vegades també per poder tenir un impacte amb una alimentació i un estil de vida més saludable. Llavors, sí que m'agradaria fer una crida a això.
Molt bé, doncs perfecte per acabar. Damaris Martínez, dietista nutricionista de Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies.
A tu moltíssimes gràcies, Bravo, per aquest temps i per aquest espai.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.